Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si la declaració de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Zapatero s'ha declarat innocent i en un comunicat demana confiança i diu que acabarà demostrant que no ha comès cap delicte. El jutge ha descartat imposar-li mesures cautelars. També hem connectat amb la cimera del G7 que s'està fent a Evian, a l'est de França, on s'ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia. Això a 48 hores perquè es firmi la acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Diversos mitjans n'han filtrat els punts, que concreten la reobertura de l'estret d'Hormuz o la prohibició que l'Iran aconsegueixi la bomba atòmica. I ens hem fixat també en l'origen de la incidència que va aturar la línia R2 sud de Rodalies dissabte a la tarda. Va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres que es van fer de nit. Un maquinista va veure el carril tallat quan ja hi havien passat diversos trens, per sort, sense conseqüències. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs estem pendents d'un incendi al municipi de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 4 mitjans aeris i 14 dotacions terrestres. És un incendi de vegetació a la població de Llor. Hi ha hagut l'avís al 112 a les 2, quan passaven 6 minuts de les 2. Els bombers expliquen que tenen el flanc dret ja controlat gràcies a l'ajuda dels pagesos que hi han treballat amb tractors i que treballen també amb maquinària en focus secundaris al flanc esquerre. Aquest incendi ens recorda el que hi va haver en el mateix municipi l'any passat, que va cremar més de 5.000 hectàrees i on van morir 2 persones. És un dels focus d'actualitat ara mateix, tot i que sembla que els bombers tenen controlada la situació. I a aquesta hora també estem pendents de la situació del trànsit, en aquest cas derivat d'un accident múltiple. Hi ha problemes a la P7 a la zona de Barberà del Vallès. Ho concretem amb l'equip viari, Manolut García.
Bona tarda. Doncs sí, hi ha més de 8 quilòmetres de cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Barberà en sentit sud. I és que aquí hi ha 2 carrils tallats a causa d'un accident entre 3 camions, una furgoneta i 5 turismes que ha passat a les 12 del migdia. També hi ha una llarga cua en sentit contrari, amb congestió entre Sant Cugat i Barberà en direcció Girona. I també afecta la C-17 amb retencions de Lliçà de Vall a Parets del Vallès per enllaçar amb la P7. Encara d'arribar la grua que s'emportarà un dels camions, ens diu trànsit, o sigui que els problemes es poden allargar. Recordem algunes alternatives, l'autopista del Maresme o la C-33 segons la destinació. A la C-33 ja aturats a l'entrada a Barcelona des de Montcada.
Aquesta és la situació ara mateix. D'aquí 15 anys, Catalunya guanyarà prop de 900.000 habitants i arribarà als 9,2 milions d'habitants. Això és la projecció que fa l'Institut Nacional d'Estadística. La població creixerà un 10% per l'arribada de població estrangera, que passarà de representar el 27% de la població a acostar-se al 40%. A més, el nombre de llars unipersonals fregaran el milió i seran la tipologia d'habitatges que més creixeran juntament amb els que hi viuen 2 persones. Després d'una reunió maratoniana, sindicats i direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, han arribat a un preacord sobre el futur de la planta a la zona franca. El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials a 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys. L'exconseller actual diputat d'Esquerra Republicana al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, declararan dilluns que ve com a investigats davant el Tribunal Superior de Justícia pel cas de contractacions suposadament irregulars a l'Ajuntament d'Altafulla. La causa també s'instrueix al Suprem perquè l'exalcalde Fèlix Alonso, investigat per prevaricació, és actualment diputat dels Comuns al Congrés. I l'Ajuntament de Barcelona demana elevar a 5 anys la pena per tinença il·lícita d'armes de foc i fins a 9 anys per grans cultius i tràfic de marihuana. La proposta s'ha aprovat aquest matí a la Comissió de Presidència, Seguretat i Règim Interior amb els vots a favor del PSC, que és qui ha presentat la proposta. Junts i el PP, Vox s'ha abstingut i Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat d'Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal?
Tot bé, vosaltres?
Sí, però trobo que està mal gestionat el tema de les pantalles de l'estudi, perquè a la Gran hi ha un debat avorridíssim al Congrés.
Que no t'he saludat, a tu.
Ja, no, no, ja. No, digues, perquè estem prioritzant un debat que, sincerament...
Per què no va expulsar
no
a Messi?
El resum dels tres gols de Messi d'ahir, que hauria d'anar a la pantalla gran.
Però es mereixia ser expulsat. És una targeta vermella però, escolta'm, de manual.
Escolta'm, ara truquem al Tot Costa, i tots dos aneu al Tot Costa i analitzeu el partit d'Argentina, de Messi, jo, un favor i un altre contra.
Aprofito per dir, i per si el Santi ja s'enfadarà de bon entrada, que Leo Messi és el tercer home que més feliç m'ha fet a la vida, després del meu fill i del meu pare.
I Jordi Pujol?
I jo aprofito per dir que no en el Mundial vaig amb Estats Units. Mare,
molt bé. No, espera, un moment, un moment.
Claro! Molt bé, molt bé. Després d'uns anys...
La música del Santi...
Ens coneixem bé.
Santi Villas, bona tarda.
Tot
i que ja has entrat ja directament.
Aquesta dosera de tothom, la música, és una especial per mi.
La de la Dèria.
Tothom té la meva.
Et sap greu, eh? Ara t'ha sabut greu.
No li has vist res?
Home, t'has afaitant, no? Has canviat de...
És que vas a tallar-me la barba, perquè saps que arriba un moment que de repente em trobo pèls entremig de les dents.
Ah?
Però de barba.
Ja, ja. Home, millor, sí, clar.
I vas pensar... Vull dir-te, com si t'haguessis fotut una espina...
Sí,
ja. Em trobo pèls entremig de les dents.
Bigoti, sí.
És una frase arriscada.
No, és horrible, sí, sí. Horrible. I aleshores vaig dir, bueno, retalla'm una mica. I li vaig dir, bueno, talla'm tota, a veure què cara foto.
I què? I ara estàs en el procés de què?
En el procés de trucar per fer-me un lifting.
L'Alícia ha intentat animar-lo, dient-li que s'havia tret anys de sobre, però ell ha vingut amb una depressió profunda.
És que jo, t'ho juro, em vaig veure...
T'has d'anar a comprar a una botiga de disfresses una barba d'aquelles postisses,
ja em creixerà, però és que vull dir, quan em vaig veure, vaig arribar a casa, ja em vaig veure l'ascensor, que no és gaire bona llum. Llavors portava aquelles ulleres que porto la muntura com color xampan, que és com una cosa molt moderna, però al cap i a la fi, si tens la cara de la teva àvia, amb una muntura color xampan, sembles l'àvia d'aquella que se li ha posat la muntura groga, no?, que era transparenta, de vella, que és la muntura. Saps què vull dir?
Sí, tipus Duralex.
Bueno... I aquest matí he anat a l'òptica i li he dit els vidres d'aquesta muntura me'ls posa a la negra. I aquí vaig amb una muntura negra amb els vidres de la groga. Vale. Perquè vaig fent microcanvis fins que arribi al lifting. Perquè ara he d'anar a preguntar lo del lifting. No sé si microlifting, perquè jo em vull fer, quan me'l facin, vull fer el de Brad Pitt, que és aquest que t'agafen, t'obren tota la cara,
sí.
I aleshores, en vez d'estirar-te la pell, agafen la musculatura de la cara i te la tornen a posar on estava al principi.
Yeah.
Te la tornen a cosir a l'os on li tocava, no a una caiguda, on estava.
Però això es fan, sí.
I aleshores, claro. I aleshores quan torna la cara a puesto, tens la cara de quan la musculatura estava a puesto.
És que, bueno, és que, o sigui, només en la primera intervenció m'has donat tanta informació que ara necessito...
Això només ho fa un metge que és de Nova York, que és el que li ha fet a Brad Pitt.
I però això és el que tu vols que et facin, tu.
Es veu que hi ha una persona a Madrid que treballa amb aquest metge. I segurament ho faci.
Santi, escolta, no arrisquis amb coses de salut. Sí, no vagis amb un que diu que ha treballat, que ha pres de no
saber. Escolta una cosa, però té tota la lògica. Tu saps quan tu de repente, diguéssim, tens una cosa que se't cau un ull perquè se t'ha paralitzat mitja cara i llavors t'agafen la musculatura, te la pugen, te la tornen a clavar l'os i torna a quedar l'ull tancat? Doncs pues aquesta és la tècnica.
Santi, no t'ho facis.
Però t'ho farà...
Jo he vist perquè jo he vist a Brad Pitt.
Compte.
A la distància que estem ara, tu i jo.
Però no estava operat.
Bueno, quan s'ha operat? Fa aquest juliol passat, no l'altre. Fa dos anys estava operat.
Hòstia, ara vull dir...
Jo crec que sí, assumim que sí.
Perdona, jo que vull anar... Un segon.
No se'l veu més jove que tu, o sigui, no, perquè no, bueno, tota aquesta
no
trinxada de cara...
És que no ho és més jove que jo,
cojones.
És que
també... No. Tot el que has explicat semblaràs el Tupúria, no t'ho facis.
Que també és un altre tema. No, avui volia anar, vull dir fer... Ja el meu tema, el que passa que ara que si ja he conegut a Brad Pitt, la meva secció de la merda.
És que no guarda tal, aquest tema.
Però és que és l'època.
Ah,
clar, jo volia fer, com que ja vaig veure que em van a veure lo de la casita de Bantani, vull dir, dic, li he dit avui a la gent, escolta, torna a fer una edició d'Èria narcisista.
Molt bé.
És a dir, que parlo de mi, i aleshores que em preguntin.
Molt bé.
Com que jo diguéssim, vull dir, l'Oriol sorprèn per coses que no t'imagines que ell li passen com veure mujeres i hombres.
Sí, clar, i tant.
O lo de la Ferrusola currucant en la criatura. I jo, pues, destaco, pues, perquè he anat a aquesta de Bad Bunny, per exemple, la d'avui, perquè he estat a Ascot, amb la xistera i tot.
Molt bé.
Vull dir, coses que és un altre nivell.
Molt bé.
Clar. Però després m'entra lo de l'operació, i després hi ha un altre tema que hem dit a la porta, però sempre he anat del cap. Quin era? Què he dit ara? Tenim tres temes. Després ve sempre el puto futbol aquest...
Bueno, que però això ha sigut jo.
Ja, però sempre surt. Aquest no m'interessa, però no sé què dir. Sí. Però entràvem i dèiem, vam dir, lo de les operacions de tal, perquè jo els temes els vaig fer així.
No, ja ho veig, que vas... Ara, ets una cascada, no pares, eh?
Bueno, perquè jo, de lo que van dient, jo agafo. Ja, ells van parlant allà...
I tu agafes idees.
Ara surt un tema, entra l'altre, ara diu no sé què, no sé quantos...
Però llavors jo ara estic totalment
jo
desorientat.
Jo no sé què vols dir.
Vols parlar d'Ascot? Vols parlar de López Alegre.
Nosaltres, com a tertulians, et recomanem no fer-ho perquè estàs molt guapo ara, Santi.
No, que d'això t'ho sé jo.
Això ho has dit tu, que està guapo.
Bueno, esperava que m'ajudéssiu en aquesta.
No,
et recomano fer aquesta operació amb un metge que no et doni les garanties.
Això no s'ha de fer.
Que diu que va estudiar i que va treballar amb no sé qui. No, però escolti'm, no toca la cara, segons qui.
A veure si et penses que li demanarà el metge a Iker Jiménez. No, jo això ja ho tinc controladíssim.
Ell té contactes.
Home, perdona, de la medicina, jo vull dir-te, demanem lo que vulguis. Què necessites? Que et fa mal un dit, l'alt dit petit? Tinc un metge de dit petit. Què et fa mal? El lòbul de l'orella dret? Tinc un metge només d'orella de lòbul.
Lòbul,
sí,
de l'orella dret.
Sí, s'ha de ser especialista. Llavors has de saber també, quan et passa alguna cosa, a quin hospital de Barcelona has d'anar.
Pues ara, quan acabis...
Ah, tinc això, és aquest. Tinc
quan
aquest,
acabis
aquest.
De sortida agafes Natàlia Ramon i del tema dit petit del peu, perquè sí. Porta no sé quantes setmanes arrossegant una lesió al dit petit del peu.
Dit
petits,
mans,
colges...
Tot. O sigui, jo et soc una persona hiperanalitzada.
I si tens com jo, mals diversos, pots fer-nos una guia...
Sí, claro.
O un dos per un. A veure si pots...
Tu ja t'has d'ingressar.
Jo sí,
i t'has de passar per unes màquines i ara ho he provat tot.
Però escolta'm, a mi m'ha interessat molt com és que vas estar a prop de Brad Pitt.
Doncs, és que t'interessa més altres.
Jo...
A veure, perdona.
Pues
no. Anem a centrar-ho. A veure si t'arriba algun missatge d'aquestos teus.
Jo estava a Londres.
Un moment. Tu què consideres que és més important? Haver estat a prop de Brad Pitt, que és el professor del seu aquest, el seu, es diu?
Abat Oliva Seu.
Seu és amb S o amb C?
Amb C.
A pesar que era la Seu, que era el lloc on estava. A cap que veig a Brad Pitt, o que ha conegut a la família real anglesa, que soc jo, que no sé. Ara tu tries...
Pues titular...
A veure, qui és l'editor del programa de la Catalunya? Aquesta...
Aquest titular has esperat molt a fer-lo, perquè m'havies dit, he estat a Ascot, però no has dit, he conegut la família real.
Amb qui de la família real anglesa
home,
vas estar?
Home, doncs jo vaig anar allà, me vaig cruzar tres vegades amb Camila, que li anava a dir, és més guapa al natural que...
Camila.
Després vaig anar allà, que li van donar un premi a la reina d'Anglaterra, un cavall va guanyar i li va donar...
Tu saps què li va
vaig
dir?
Veure tota la família...
Tu saps què li va dir l'actual rei a Camila per SMS, com si fos el Rajoy amb el Bárcenas?
Sí, no cal dir-ho ara, perquè ara ja és un horari infantil.
Jo no sé què li va dir.
És igual. Jo crec que no ho vol saber.
Perquè, mira, és que vull dir...
És que no ho vol saber.
O sigui, tota una tradició monàrquica... I s'ha quedat amb això.
Ja.
Això va acabar. Però tu què t'interessa més? Com a editor, diguéssim. És que, clar, tu també t'has de mullar. Tu ets l'editor d'aquest programa.
I si fem 3 minuts cadascun? I a veure quina... No, quina anècdota ens agrada més.
Jo també t'he de dir... El tema Brad Pitt té tirada, també, per
l'Alicia. Jo també
t'he
de dir que a mi m'interessa més el seu que el meu ara mateix. O sigui, que jo crec que és millor que ho expliqui ell.
No, a mi el teu, eh? No,
abans ja fes el teu. Feu-me la secció, que em surt més bé.
Jo estava a Londres, caminant pel West End, i de sobte veig un grapat de gent. I els hi dic, què feu aquí? Diu, és que ara sortirà Brad Pitt del teatre.
Ah.
I ara t'ensenyaràs la foto. Llavors jo vaig dir, doncs m'espero. I sí, al cap de 5 minuts va sortir Brad Pitt, es va acostar allà, ens va començar a donar la mà a la gent i tal, es va estar fent fotos, va pujar amb una furgoneta i se'n va.
Grupi Abat Oliva Seu?
De Brad Pitt m'havia quedat amb un horizonte muy lejano.
Carai.
I 7 anys en el Tíbet amb 3 o 4 pel·lícules. I amb que havia estat casat amb Jennifer Aniston.
Home, sí, ja fa temps, això...
Parla-li amb ella, ara.
Sí, va quedar contenta.
Bueno, no queda contenta cap senyora d'aquest senyor, perquè l'Angelina Jolie també té amb ell bastant mal rotllo.
Ni els fills, també.
O sigui, des que estic aquí, la banda aquesta, que és el Pol Sud o el Nord?
No ho sé.
Nosaltres som unes persones normalíssimes. Estos van d'una cosa i després són una altra per darrere.
Absolutament.
Ara aquest que si Brad Pitt i Angelina Jolie, qui ho havia de dir?
El Brad Pitt, a mi em fascina...
Sí,
que
coneix
sempre...
a tots els alcaldes de la Costa Brava i ara resulta
com ha de ser.
Allò però, que els truca.
A mi el que m'agrada molt és que sempre es fa el pentinat de les seves parelles.
Qui?
El Brad Pitt. El Joan no ho sé, però el Brad Pitt segur. quan sortia amb la Gwyneth Paltrow, portava el cabell d'ella. Amb l'Angelina Jolie, un cabell similar. Fixeu-vos-hi, busqueu a Google. Brad Pitt...
Haircut,
Brad Pitt Haircut. Bueno, podeu buscar en català, també. Però
en
és una meravella d'assumptes. Mireu les fotos, està comprovat. No entenc com no ho sabeu.
La tertúlia dels dimecres és la que em deixa sense paraules. No, sí, sí. No sé com continuar.
Jo ja et dic que portar-ne moltes de preparades no porto de paraules.
No sé per on tirar ara.
I a part, ho sentiu, sabràs també que el Brad Pitt està vinculat a l'univers Mediaset a través de Makoke.
Ah, sí.
Que Makoke i Brad Pitt van passar una nit. Makoke és una ex-dona de...
Del Telecupón. Quito, Matamotos, es diu?
Matamoros. Ah. Ara s'ha casat, no? Makoke,
però... Sí, Makoke a Brad Pitt deu ser com Divin Brown a Hugh Grant, no? Més o menys. Deu ser una cosa així. Divin Brown, eh?
Deu ser alguna cosa
així. Vale, és per situar-nos.
Sí, no entrarem... Bueno,
no.
Podríem arrencar una demanda.
Vull dir una cosa.
Sí, continuem parlant.
Vull dir una cosa. Com facin algun dia algun debat a la TV3CAT de la gran cita, i esteu els dos allà.
I jo, Santi?
S'ha ofès, ara l'Elisa s'ha ofès.
Tu no, perquè tu ves, acaba lo de Parla, o sigui, acaba l'obra aquesta que estàs fent allà, Parla, era Parla?
Sí.
Veus?
Però jo no tinc dret al divertiment, a veure, una comentada.
No, ja ens ho mirarem nosaltres.
I ho comentareu,
Sí, nosaltres ja ho comentarem i tal. Bueno, total, s'ha acabat el temps ja. Si són 15 només.
Vinga, explica'ns, Ascot.
Ara explica'ns lo de la reina d'Inglaterra.
Recordem, per als oients que no ho sàpiguin, que a Ascot es van algunes
de
les...
La tercera setmana de juny, això curses, la gent no ho sap, aquestes no sabien res.
Algunes de les curses hípiques de més prestigi al Regne Unit i que, a més, es converteix tot sovint en una mena de passi de models, de pameles, sobretot, d'aquells barrets de 2 metres de diàmetre que tenen algunes senyores. I tu hi vas anar, eh?
Jo hi vaig anar, a mi em van convidar.
Molt bé.
Aleshores, em van posar un hotel, un Four Seasons, per cert, que vaig veure una cosa que vaig trobar molt interessant, que al hotel, perquè tu vegis, hi havia un gos que es deia Llebrat, i tu podies llogar hores amb el gos per passejar amb el gos de l'hotel. Vaig pensar, això és una civilització increïble, no?
Pues escolta'm, si algú li interessa, jo puc llogar la meva gossa, per si algú... Si em paguen, la deixo una hora.
Estava el gos a la porta i tu deies, pues escolti, vaig a passejar amb el gos de 3 a 6. Ah, perfecte.
És que, escolta, és una cimera de la civilització.
No, és una cosa increïble. Llavors hi havia unes vaques i tot i tal, i tu anaves amb el gos, i el gos t'acompanyava cap aquí, cap allà, donaves les voltes, després tornaves a l'hotel i el gos es quedava a recepció. Ara dis-me tu.
Però això per què? Però aquest gos que és molt una raça molt...
Pues xica, no ho sé, pues deu ser un servei de l'hotel, passejar amb un gos. Mira, hi ha coses de veritat que quan viatges...
És com que lloguen un paraigües.
Jo, per exemple, als Estats Units vaig descobrir una vegada una cosa a un restaurant a Los Angeles, que vam anar a sopar. Vinga, ja canvio de tema, eh? Sobretot que vagi sobrant. És una merda, això. O sigui, això no té ni cap ni peus. Vull dir, si algun dia això ho han d'editar o alguna cosa, no té cap sentit. No, si heu de fer això a la temporada, un resum, què cojones direu de mi? Vull dir, és que tot és una cosa d'aquí, una d'allà.
Pues venia el Santi i perdíem el control del programa.
Los Ángeles,
sí.
Que m'interessa. Pues,
vaig anar a un restaurant, i això t'agradarà. Vaig anar a un restaurant i llavors estàvem tots allà, un restaurant bonet, diguéssim. Bueno, i aleshores estàvem allà sopant i vam començar el sopar i ens vam posar tots l'estovalla. I aleshores va venir un cambrer i a la meva germana li va agafar l'estovalla, la hi va treure, se'n va anar, va tornar i li va donar una estovalla negra.
Per què negre?
Veus com hi ha coses, diguéssim. Això, que podria ser, per exemple, una secció de Tot es mou, doncs pues ara jo ho convertiré en una secció d'això que fas tu, que és Catalunya migdia.
Això que fas tu.
Però per què era negre?
Sí, clar, mira si és fàcil. Catalunya migdia.
Doncs ara m'he pensat que era un altre programa. Dic, ara això ho anuncien una altra cosa. Ah, és el teu. Bueno.
Si és de Catalunya Ràdio, pues és el migdia, llavors, doncs Catalunya migdia.
Jo vaig dir, però això què passa ara? Que tots en castovalla blanca i una persona amb castovalla negra. Llavors vaig preguntar, escolti, per què li ha canviat l'estovalla? Diu, home, diu, perquè aquesta senyora porta un pantaló negre i les estovalles blanques poden deixar una miqueteta de borrissol.
Impressionant.
No es pot
això és nivell.
Impressionant.
Això és com el de
tu ens descobreixes unes pràctiques increïbles.
Es pago, sí.
Ara mateix ho busco.
Ara busca.
Bueno, llavors, una cosa, qui et va convidar, Ascot? Per què et convidaven?
Mira, a mi em va convidar una marca de rellotges que patrocina això dels d'això. Aleshores, només m'havia de posar un xaquer, un sombrero, i complir les ordres que són que no pots deixar el sombrero al revés, l'has de deixar sempre com si t'anés a sortir un conill.
Però que tu ets influencer.
Jo no sóc influencer, però jo... jo tinc contactes, però jo m'arrimo... Jo veig una esfera d'un rellotge i allà que vaig.
Molt bé.
És que vol dir...
Ben fet,
ja. I llavors a Ascot vas a veure com els cavalls fan curses.
Aleshores tu vas a Ascot, aleshores tu t'has de vestir, aquell matí vas i vas cap a Ascot. No t'interessa el tema?
Sí.
Ah, perquè veig que ja estan enviant un missatge per criticar-me a mi.
Que no.
O alguna cosa d'aquesta. No, algun no. Amic de la universitat, però que jo, bueno, això. Tots aquests que l'escolten els amics. Bueno, i aleshores vas allà.
Sí.
I clar, tu arribes allà i de repente veus tot allò que són furgonetes de gent que s'ho passa pipa, que es pentinen al carrer. Perruqueres, maquilladores, fan pícnics, venga, xampan... Però tot són com si fos un càmping.
Yeah.
Un càmping amb els cotxes aixecats, unes tenderetes, i s'ho fan allà. Llavors entres... Clar, jo vaig anar a la part bona.
Clar.
A la part...
Tu no t'hi poses per
no, jo no vaig anar allà...
A fer un pícnic, no.
Jo vaig anar a la part bona, on estarà els Reis al costat. I aleshores els Reis surten de Windsor, passen, i llavors comença. Tu, hasta que no arriben ells, no surt ni un cavall a córrer. Llavors baixen per tota la pista, llavors s'asseuen, saluda, i aleshores, per exemple, coses que fan. Doncs, per exemple, va arribar un japonès, pobre, que va entrar amb les sabates blanques. Buah.
Fatal.
El van agafar, se'l van endur, i els van dir que no, i llavors li van baixar unes sabates.
No es pot anar amb sabates blanques, eh?
No, has d'anar com has d'anar. I si no, te les donen ells.
Oh, clar.
Vull dir, te baixen ells unes sabates. Això també passa...
Per tant, tenen tots els números, o què?
Tot, tot.
De quin número té vostè?
També
el 44?
També hi ha restaurants fijos, que si vas sense corbata te'n donen una.
Cadascú té els seus referents. Tu estàs parlant d'Ascot i l'altre diu com una bolera.
Com una bolera.
Cadascú...
Sí, com a la pista de gel, no?
Sí, cadascú té els seus referents, també. Ascot, bolera.
No van allà, has d'anar amb el d'això, ja dic, no te'l pots treure. Si te'l treus, l'has de deixar... com si se treu un conill. No el pots deixar al revés, al barret. I aleshores, doncs, vinga, la carrera, tu jugues, vinga de menjar, vinga de tot.
Però tu jugues a què?
Apostes. Apostes.
Ah, apostes.
Tu tens allà una garita sempre. Et van donant de menjar i de beure i vas apostant.
A veure, si vas ben content amb el beure, portes més diners.
I aleshores vas donant voltes. Si jo no vaig guanyar res.
No?
És que mai, no m'ha tocat, t'ho juro, en la vida, ni un polo a la fusteta.
Què és la fusteta?
Bueno, el pal del polo. No saps que a vegades et menjaves un polo i quan te l'acabaves sí. Veia otro? Mai.
Perquè no
a mi no m'ha
tocat truco.
Mai ni un polo al com es digui.
Sí, no,
el pal,
sí,
el pal del polo.
És que no saps el truco. És molt senzill. Compte, jo vaig anar una vegada a aquestes curses de cavalls de Sanlúcar de Barrameda.
Sí.
És
molt bueno, maco.
Jo hi he estat també, sí. Hi he estat a la platja, sí.
És molt xulo.
Sí. Llavors... No és Ascot, però...
Home,
sí, sí.
Per favor! No, però, o sigui, vinc però aquí amb un saborio, tema... I ara una cursa de cavalls és Sanlúcar de Barrameda.
No, no, jo ara anava a parlar de les apostes.
La qüestió és baixar-me el nivell tot a l'escola.
No, sí, estic d'acord, Ascot és millor. Però jo anava a parlar del truco de les apostes. Tu agafes un euro, en aquest cas una lliura, i apostes un euro o una lliura a cada cavall, de tal manera que sempre et toca i et pots passar la tarda jugant.
Veus?
Sí, bueno,
no t'ha fet gaire el pes.
I quina gràcia té això, no?
Que t'estàs allà a la guixeta dues hores, clar, perquè has de fotre un euro a cada cavall.
Si passa, gent dient apueste, apueste.
Ah, no, allà no. Nosaltres no passava ningú, que no era com això de helado, dos, tres, bet. Hi havia una guixeta. I aleshores saps també que vaig anar a sopar a l'Orient Express.
Carai, el tren.
Sí, sí.
Però què vol dir el tren?
Doncs et porten al tren, llavors el tren és un restaurant, llavors agafes, puges, i et van començar a donar voltes a Londres, i tu sopes a l'hotel.
Però no et mous
a l'hotel, al tren.
Però no et mous de Londres. No mous de Londres. Per tant, és una recreació de l'Orient Express.
No, home, és un Orient Express.
Però l'Orient Express anava a Orient, com diu el seu nom. Aquest no, aquest dona voltes per Londres.
Hi ha diversos que queden i aleshores... I ves, no, molt bé, perquè pesa, tot el salero pesa. Perquè, clar, pot caure.
Que això és senyal de bo.
Bueno, pues, la veritat és que ho he venut, una merda també, molt malament. Ha semblat que he anat a Sanlúcar de Barrameda, no? És que jo, no ho sé ni vendre. O sigui, una persona que tens aquí, que tens de col·laborador,
sí.
Que ha anat a Ascot, que
i
ha
no, estat a la no casa de l'Ambai... No ho valorem.
No, sí, jo, que no...
No, no ho veus
o sigui,
bé, vols
per
dir?
Per mi, no.
Però jo,
un altre?
Tu què dius que miro?
Ja, un altre ja li haguessin fet un sense ficció. No. Amb això. Saps què vull dir?
Com a mínim.
Com a mínim.
Les excursions de Santi.
Ja m'hagin fet un sense ficció.
Allò que tu dius?
No, escolta, hi havia la Diana de Gales o ja no estava entre nosaltres?
No, estava ja la...
La Camila,
Estava la Camila. Estava,
bueno, és que estaven les dues estava... a la vegada, la en un moment determinat.
La Kate Middleton, no estava la... No, ah, la Kate no estava la...
I la Meghan Markle
la
hi era?
La Meghan
no
hi era, no estava.
Sí, no. Ja, pues, no, encara no, encara no hi era.
És una senyora una mica vulgar. Encara a mi no cau bé la Meghan Markle.
Què m'anaves a dir?
Molt fan d'aquesta tertúlia.
Bueno, doncs pues ara la propera temporada fes la cadena.
Això és en Marc Giró, que ha canviat.
No, no és Marc Giró, no. No tinc el telèfon de Marc Giró, per tant, no me'l podria fer arribar.
No, planteja-ho.
Opa,
digues a Catalunya, digues, escolta, jo vull treballar una hora. L'altre dic, bon dia Catalunya, bon dia l'uno, la de la seu, no, la de l'altre...
I el fet que vinguis tu té un avantatge, perquè és que no treballo ni una hora, treballaria mitja hora, perquè et plantes ahí 24 cada dia sense solta ni volta.
Clar, però tu has pensat el que jo faria si hagués de pensar un tema cada dia que no penso ni allà que em toca?
Quin mal de cap, no.
Ho passaries malament.
Clar.
És que ho passa... És que vull dir,
però també diré que amb la vida que has tingut, que vas a la casita de Bad Bunny i a Ascot, escolta'm...
I a l'Orient Express, perdona.
No, escolta'm.
Tu ara tu fes... Tu, des de la teva carrera, des de que vas començar... Això que fe, que segurament vas començar una ràdio d'estes de Palafrugell,
no,
o això.
No.
O comenceu tots a una... No?
No.
On vas començar? Tu, i aquí directament?
A Ràdio Barcelona.
Hòstia.
Cadena Ser.
És una cosa fulgurant, eh? Vull dir, clar, que té el nom per tot arreu, amb llumenetes.
Escolta, bueno, has entrat mai en un Carrefour?
Sí. I el Prica, també. No?
Prica, bueno, fa molts anys,
eh? Ser el
fa
nom d'abans.
Home, és que jo, perdona, em dieu que estic més jove que no treu la barba, però jo tinc...
Prica, saps el que volia dir, no, Prica?
Sí, precio i calidad, no?
Molt bé.
I què vol dir, que si he anat a un Carrefour?
No, home, sí, perquè... Jo va, Madrid, perquè i a... perquè baixar d'Ascot i de la casita de Bad Bunny al Prica...
No
tens un col·lapse?
No tinc cap problema. Vull dir, jo a Madrid visc a Lavapiés, que tinc Lavapiés 24 hores. Ai, Carrefour 24 hores.
El primer Prica d'Espanya va estar a Cabrera de Mar, que ho sàpigues.
No, és que vull dir-te, no sé com no va... Ara no haurà d'anar al rescat aquest de la 2CAT.
I allà hi ha un altre malalt que m'està dient s'havia de fer a Mataró, però Mataró no va voler cedir els terrenys i per això es va fer...
Clar, és en Bota.
Cabrera, i per tant, se sap tot. Vull dir que aquí hi ha una tertúlia paral·lela entre López Alegre aquí dins i Bota a fora, que escolta'm, riu-te'n dels altres.
Bueno, doncs jo trobo que no ho sé. Ara, és que no m'ho escoltava més, però no ho he fet bé.
No, ha estat bé.
Era una cosa com molt... No? Era com... Clar, tampoc m'heu acompanyat ni amb música...
Tenim foto de la teva presència.
M'haguéssiu pot acompanyar amb una música com britànica...
Això és culpa de Galvany, que no posa música.
El xaquer era de color o era negre i gris?
Era negre i gris llogat. Perquè home, ara m'he de comprar un xaquer i un sombrero que m'he de fer mago jo després. Què foto amb aquest gorro?
Hi ha peticions de veure la foto teva amb barret?
Sí.
I de Brad Pitt i López Alegre.
Ara us l'envio, la molt foto.
No, però això que et dic, vull dir, tu si calcules des de que vas a començar allà a Ràdio Barcelona,
sí.
Tu, vull dir, has tingut un col·laborador que hagi fet totes aquestes fites?
No,
perquè clar, són fites, són fites de l'antic i lo modern. O sigui, hem passat de l'Orient Express a la casita de Bad Bunny. No,
són fites de tio amb biografia i moltes fotos a les pàgines centrals.
De què?
Que tot el que estàs explicant...
No ho he entès, això. A les pàgines centrals de què?
Sí,
de
la biografia.
Les grans biografies.
Saps que els llibres van...
Pàgines centrals amb fotos a color. El Santi a Ascot. El Santi a la casita. El Santi
a la casita. Això seria molt digne. Em decep una mica, eh?
Volies que el tingués comprat, eh?
Però on te'l poses després?
El meu de casament era fet a mida.
Ah, veus?
Home, ja m'imagino. Ja m'imagino. Quants smokings tens?
No, cap.
A veure, jo en tinc 5.
Oh, noi.
Bé, ara deixem aquesta competició entre vosaltres i molt bé. Anirem a publicitat.
Escolta, de què heu de parlar? Quins són els temes? El Messi
de,
aquest?
Una mica de Zapatero. No,
Zapatero, mare de Déu, Zapatero.
Zapatero ha anat avui al jutge.
Ha anat al jutge.
De moment, amb aquelles joies no el deixen entrar, Escot, ja us ho dic jo.
Igual, si tenim temps, també una mica d'Amiant, l'Uralita. Que ara s'haurà de retirar.
Mare de Déu, diu, a mi m'he pensat, dic, pues això deu ser algun problema de l'immigració. Bé, tu, que racista soc, m'ha sortit aquí una racistada.
Aquest serà el tall del resultat.
No podem superar.
No, clar, he pensat, dic, igual és algun personatge que jo no m'he enterat que algú ha passat amb algú que es diu Amiant. No,
l'Uralita.
És l'Uralita. Bueno, quan m'ha dit l'Uralita també podria ser, jo què sé, una telefonista.
Apa,
podria.
Queden dos minuts per arribar, 2:15. Santi Villas, gràcies i bona tarda. Una mica de publicitat i entrem en matèria.
Catalunya migdia.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sibení, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Passa un minut de 3:45, som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Després del terratrèmol Santivilles, intentem reprendre l'actualitat. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, no li ha retirat el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha declarat durant poc més de 3 hores aquest matí. D'aquesta manera, el jutge no fa cas a les peticions de la Fiscalia i de l'acusació del PP que demanaven precisament que li retirés el passaport i que s'hagués de presentar cada 15 dies al jutjat. Zapatero s'ha declarat innocent de tots els càrrecs que li imputen de tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha presentat una autorització voluntària perquè es pugui investigar sense límits i comprovar la inexistència, diu ell, de societats, diners, propietats o qualsevol actiu financer a nom seu o de manera indirecta fora d'Espanya. En un comunicat, l'expresident del govern diu que confia totalment en la justícia i per això ha donat via lliure al jutge perquè pugui investigar tot allò que cregui oportú. I ha afegit que a partir d'ara anirà donant explicacions. Ha callat fins ara, diu, tots aquests dies, perquè considerava que el primer que havia d'escoltar era el jutge. Anem a Madrid amb el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Les acusacions de la causa principal, les del rescat de Plus Ultra, són organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals. Zapatero s'ha declarat innocent de totes aquestes acusacions. No tenim l'àudio, perquè no era una compareixença privada. Sabem amb quins arguments o com s'ha desvinculat de totes aquestes acusacions?
Sí, com, més o menys com s'esperava, ha tractat de desmuntar les principals acusacions en contra seua, com dius, i que segons el jutge el situen al cim d'una trama dedicada al cobrament de comissions a canvi d'influència política. El que ens han explicat els advocats al sortir de la compareixença és que Zapatero ha deixat clar al jutge que ell no va intercedir davant del govern espanyol pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021 i que tampoc tenia relació amb els empresaris d'esta aerolínia, malgrat que, recordem, en els missatges intervinguts sí que l'involucren i s'hi acaben referint a l'expresident com el nostre pana Zapatero. Ell ha negat també tenir comptes a l'estranger ni societats a Dubai, que és una altra de les línies d'investigació, tampoc vincles amb el negoci de l'or o del petroli i, com explicaves, ha donat permís al jutge perquè investigui tot plegat als seus comptes. S'ha refermat Zapatero també en que ell feia treballs de consultoria política, d'assessoria, per al seu soci i amic Julio Martínez a través de l'empresa Anàlisis Relevante. L'agència de comunicació de les seves filles no era cap societat pantalla per vehicular comissions, sinó que té una activitat real i clients reals per fer feines de maquetació.
Podríem dir que el jutge no l'han acabat de convèncer les explicacions, perquè en l'escrit en el que ha anunciat que no li imposava cap mesura cautelar i, per tant, no li retirava el passaport, sí que ha dit que no havia aconseguit desfer cap dels indicis, no?, que marcaven.
Sí, literalment, en la interlocutòria, per justificar per què no imposa mesures cautelars, diu que, malgrat que l'investigat no ha aconseguit desvirtuar indicis racionals de criminalitat exposats a l'autoimputació, sí que convé no anar més enllà i no retirar-li el passaport, com és el que demanaven les acusacions del PP i la Fiscalia Anticorrupció. També havien demanat, recordem, la prohibició de sortir d'Espanya i l'obligació de signar cada 15 dies al jutjat. Altres acusacions populars que no han pogut entrar a la sala, però que també estan personades com Vox o Azteoir, anaven més lluny i reclamaven la presó provisional sense fiança per risc de fuga, però dins d'aquesta interlocutòria el jutge Calama rebutja este risc de fuga perquè, principalment, ho justifica perquè la notorietat pública de l'expresident fa molt difícil que es puga escapar de la justícia. Tampoc aprecia que fins al moment hi hagi hagut cap intenció evasiva. Mm-hmm. Tampoc veu, per cert, risc de destrucció de proves, encara que reconeix que la investigació es troba en una fase molt embrionària.
De les joies, que és molt cridaner aquest tema, però és molt menys important que totes aquestes acusacions que explicaven, d'això avui no se n'ha parlat, perquè trigarà més a donar explicacions Zapatero.
La defensa de Zapatero, recordem, ja va demanar ajornar esta part de la declaració, però el jutge no ho va acceptar, argumentava en falta de temps, perquè recordem que la imputació sobre esta part separada del cas Plus Ultra la vam conèixer el divendres passat, després de conèixer els informes dels pèrits que tassaven les joies en 1,3 milions d'euros, i Zapatero finalment s'ha acollit al seu dret a no declarar sobre esta part, i fonts presents a la sala diuen que ell ha dit que demana una setmana o 10 dies per tal de reunir la documentació que puga acreditar l'origen legal de les joies, que segons ja han dit fonts del seu entorn anteriorment, són sobretot, almenys la part més voluminosa, herència de la seva dona Sonsoles Espinosa.
Molt bé, doncs en els pròxims dies veurem com evoluciona tot plegat. Dani, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
No sé com ho veieu.
Jo he llegit el document que ha emès el Consell General del Poder Judicial en el que explicava que no s'atenia la sol·licitud del passaport, i a la que a la vegada introduïa un paràgraf que jo crec que té la seva importància, a la que el jutge deia que durant l'interrogatori no s'havia pogut refutar.
Ho ha dit el Dani, sí, que no havia pogut desfer cap dels indicis, diguem-ne.
Per tant, jo crec que això no pinta bé, no pinta bé per Zapatero. Amb el tema de les joies, que per mi és el més visible.
Sí, és el més cridaner, però és menys important.
Però no és el més substanciós de l'assumpte. Una de les versions que s'ha intentat filtrar durant el dematí d'avui era que això havia sigut un regal del rei Fahd, l'actual, el pare de l'actual rei d'Aràbia Saudí, amb una visita de l'any 2007, però ràpidament ha sortit algú filtrant una pregunta que havia fet un diputat polèmic com Rafa Hernando en el seu moment al Congrés, a la que el govern Zapatero havia contestat que no hi havia hagut cap regalo substanciós durant els anys de govern del Zapatero. Per tant, no pinta bé, i no dona la sensació de que ell avui hagi pogut desmuntar això. I és com una fugida endavant el comunicat de dir jo ho explicaré tot perquè avui tenia l'oportunitat i no ho ha fet.
Jo crec que estem en una situació similar després de lo d'avui on estàvem quan va sortir l'informe de la UCO, o quan la tassació de les joies. Ara mateix l'únic que hi ha sobre la taula és hi va haver-hi un rescat de Plus Ultra, que és una aerolínia, igual que se'n van rescatar quatre aerolínies per valor de... Bueno, que no és rescat, són crèdits que, per exemple, Air Europa ha tornat completament a quatre aerolínies, i que hi ha uns jefes de Plus Ultra on hi ha uns missatges que diuen que s'ha de poder parlar amb Zapatero perquè intermediï perquè això passi. No sabeu cap missatge de Zapatero? Sí, bueno, no. Si vols, després detalleu més, però ho estic globalitzant. Però és veritat, Joan, no hi ha un missatge de Zapatero dient-li a Avalos, otorga això. El que vull dir amb això és que de moment el que tenim és quatre aerolínies que van rebre crèdit per un valor de 800 milions d'euros. Aquestes quatre aerolínies, les quatre, havien de complir certs criteris per ser admeses dintre d'això. També m'agradaria recordar que amb Air Europa Europa també hi va haver-hi la sombra de dubte de si Begoña, la dona de Pedro Sánchez, també havia intermediat, això ja s'ha, bueno, s'ha descartat l'Audiència Provincial de Madrid de que no hi havia aquestes sospites de que sí que havia mediat per fer-ho, i que, per tant, el que tenim és una ajuda d'una de plus ultra i unes sospites, jo penso que dèbils, de que realment Zapatero va intermediar per fer això possible, perquè hi ha missatges de tercers referint-se a ells, però no hi ha el que omet tota l'estona d'informar a UCO, que és una ordre directa de Zapatero perquè això passés, i que ha passat en quatre aerolínies. Per tant, no. Jo estic d'acord, Joan, bueno, no, o sigui, que es va donar una ajuda per 800 milions d'euros a quatre aerolínies, això és així, no, és no em segueixis que dient que no.
Zapatero, però un segon, no va d'això.
Sí,
o sigui, no, digues.
No, jo només volia acabar dient que jo estic d'acord amb una cosa, Joan, que tot el que posposis d'explicar, com el tema de les joies, són moments en què l'opinió pública, evidentment, se te'n va de les mans, i és un tema gros veure que tens joies per valor de 1,3, i per tant això et posa en una situació complicada que avui no puguis declarar. Ara, fins ara, el que tenim, jo no trobo justificat que tu diguis, jo? Realment olora molt malament. Bueno, és que també ho deies quan passava allò de Begoña, no? Mera Europa, i l'Audiència Provincial,
sí,
de Madrid,
sí,
ja dic que no.
L'Òscar i l'Oriol m'ho permeten, intentaré explicar una cosa, que és que en el tema de Plus Ultra, que és un tema en si escandalós, perquè és una companyia aèria que tenia dos avions, dels quals un era operatiu i que representava el 0,1% del tràfic aeri a Espanya, res a veure amb la incidència que té Air Europa, que és un dels dos líders del tràfic intercontinental, Amèrica Llatina-Espanya, Espanya-Amèrica Llatina.
Però entre les companyies ajudades hi havia Air Europa, efectivament, sí, però hi havia Volotea, Air Nostrum, Wamos Air i Evelope Airlines. Però aquestes dues també són més
petites. Evelope és una empresa de charters molt important que treballa per grans operadors turístics espanyols. Però no l'important és... El tema d'Air Nostrum és a la investigació que s'està portant a terme, i per tant tot amb presumpció d'innocència sempre, la que els socialistes no li van donar, per exemple, a Rita Barberà, per ficar un exemple, només un exemple, però tot amb presumpció d'innocència, això és la punta d'un iceberg. O sigui, la informació que s'ha desencriptat dels telèfons que venen de la investigació començada als Estats Units, per cert, a l'època Biden, no és una venjança de Trump ni res de tot això, el que expliquen és que en aquí hi ha una presumpta col·laboració de Zapatero amb un tema de tràfic i de venda internacional de petroli. I, per tant, la qüestió que afecta Air Nostrum és la propina de la propina de la propina.
I si tu t'has llegit l'auto, Joan, te n'adones que...
La qüestió de fons, i amb això acabo, és... I aquí hi ha la clau. Es va cessar a Avalos, no per les prostitutes, sinó que se'l va cessar perquè ella estava fent negocis pel seu compte en Venezuela. I, per tant, hi ha una lluita davant dels ulls del president del govern per veure qui és el que controla aquesta mena de negoci. Això és una cosa que s'està investigant
en aquests
moments.
I el que jo et dic, Joan, és que si llegeixes l'auto, on es posa tot el focus, més enllà d'altres delictes que pugui haver, en aquest cas concret, on es posa tot el focus és en el tràfic d'influències. Menciona el que tu dius dels negocis de petroli, però hi passa super de puntetes.
És que sortiran
bueno, però això és subjectiu, això és el que tu penses.
No,
però tu no vens a explicar-me de dir no ho has entès. No, em sembla que potser no t'has llegit l'auto i en aquest cas, malgrat puguin haver-hi altres coses, on hi ha el focus és en aquest tràfic d'influències. I jo penso que, de moment, amb les proves que hi ha, jo no veig on pot haver-hi el tràfic d'influències quan l'únic que hi ha són missatges de tercers referint-se a Zapatero, però en cap cas un missatge de Zapatero dient hola, entregueu això. I que aquesta sombra de dubtes també li van fer a Begoña i ara s'ha demostrat que no. Bueno, jo m'ho agafo amb pinces. Jo entenc que tu no. Jo m'ho agafo amb pinces.
Qui ho diu, per Begoña? Bueno, és igual.
L'Audiència Provincial de Madrid.
No, el problema és que per bé o per mal, per Zapatero avui continua tot igual, perquè ell surt amb un comunicat, no amb una roda de premsa, que ell havia promès una roda de premsa, una compareixença, el seu portaveu havia dit que Zapatero s'explicaria. El primer que recomana un advocat, encara més un advocat processalista, que és el que s'ha agafat José Luis Rodríguez Zapatero, que això ja vol dir moltes coses, vol dir que vas més a impugnar el procediment que no pas anar-te a defensar dels indicis, en aquest cas penals. A ell sortir, l'advocat segur que li diu, escolta, no surtis,
no perquè
si surt gravat una resposta que tu no estàs en un bon to o que deixes entreveure alguna cosa que tu dins del jutjat no pots ni tan sols comentar o que prefereixes no respondre, avui que, per exemple, no respost a la fiscalia, doncs és millor preservar el teu perfil. I també les coses continuen igual per Pedro Sánchez, perquè avui a la sessió de control al Congrés continua fent-li costat, és el seu mentor, és el seu referent, i a partir d'aquí crec que les coses no es mouran, a no ser que es vagin descobrint més coses, se'n vagin filtrant més els mitjans de comunicació, i Clar, el problema està que, en el fons, tant pels defensors de Zapatero és segur que serà innocent, digui el que digui el jutge, en la mesura que el jutge formarà part de les clavegueres, per entendre'ns, i fent un reduccionisme molt gran, i la gent que pensa que Zapatero és culpable, passi el que passi, ho continuarà pensant, perquè amb les joies ja n'hi ha prou per condemnar-lo, i amb aquesta ombra de tràfic d'influències, que és un delicte francament complicat de provar, doncs també semblarà que ha mogut fils per una cosa i per l'altra. El que està clar, en tot cas, és que ho té francament difícil per reparar el seu prestigi, perquè una cosa és que tu t'hagis de defensar d'un delicte menor. Joan Ignasi Elena i Joan Herrera dilluns vinent han de declarar per una cosa que és molt més senzilla d'explicar. En el cas de Zapatero, veient l'estol de joies que teníem, això, davant dels teus, és molt complicat restituir la teva reputació en cas que no hi hagi res de delicte.
Veurem, de moment tenim poques dades i no sabem exactament què és el que ha dit. Sí que tenim efectivament aquesta reflexió del jutge, que en el moment en què justifica per què no li retira el passaport, sí que ve a dir que els indicis continuen igual d'oberts i que no ha aconseguit refutar-los i que per tant caldrà seguir investigant. I també l'explicació de les joies, que efectivament no és tan important processalment parlant, però en canvi sí que ho és molt de cridaner, doncs el fet de les joies, i que primer es digués que valien 50.000 i després es demostrés que valien 1.300.000 euros. Són 3:15, fem una pausa i anem amb una llei important que s'ha aprovat avui al Parlament de Catalunya, que ja fa anys que arrossegàvem i que no s'acabava d'aprovar i que avui s'ha aprovat, que insta i, de fet, obliga, veurem amb què, i ara ho preguntarem, a retirar tot l'amiant que hi ha a Catalunya. Hi ha milions de tones d'amiant encara a coberts de Catalunya.
Catalunya migdia.
Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
De D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, l'Oriol Marc i l'Alícia Puig. Ara anem amb el tema de l'amiant, però deixeu-me que llegeixi una piulada que acaben de fer els bombers. Estan treballant en un incendi actiu en un centre de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. L'edifici ja està evacuat i, segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat a l'exterior de l'edifici, però ara afectaria una part de l'edifici. Òbviament estem pendents d'aquest incendi i tampoc tinguem més informació. De moment no tenim aquesta, doncs us l'explicaríem. Us dèiem que el Parlament ha aprovat una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. És una llei pionera a escala internacional perquè integrarà en un mateix text la reparació de les víctimes, la prevenció i l'eliminació progressiva d'aquest material tòxic tan usat a la construcció als anys 80 i 90 del segle passat perquè era un material econòmic, resistent i un aïllant excel·lent. La llei preveu eliminar l'amiant d'edificis i d'instal·lacions i crear un cens català que registri aquest material i fins i tot planteja sancions de fins a 100.000 euros per propietaris que incompleixin les ordres de retirada. Les entitats que han lluitat els últims anys per la retirada de l'amiant i pel reconeixement de les víctimes d'aquest material asseguren que a Catalunya hi pot haver 3 milions de tones repartides per tot el país. Per això reclamen que les administracions han de fer una intervenció i una inversió decidida per ajudar els propietaris, ja que la nova llei assumeix com a pròpia la data límit del 2032 per haver retirat tot l'amiant a Catalunya, que és una data recomanada per la llei europea. Per cert, al 3cat.info, a la pàgina web, teniu un article en què s'explica aquesta llei i un mapa de l'amiant a Catalunya. Allà podeu veure quins són els municipis que estan més afectats, que tenen més metres i més tones d'amiant per retirar. L'amiant es va fer servir molt en la construcció i en la indústria, com ara la planta de Macosa Alstom a Barcelona, on una quarantena d'extreballadors van morir per culpa d'haver-ne respirat. Van ser els primers a denunciar l'ús de l'amiant i es van organitzar fins al punt que van recollir més de 10.000 signatures a favor de l'eliminació d'aquest material. Saludem Claudi Artal, és arquitecte i és representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de retirada de l'amiant de Terrassa. Clàudia, bona tarda.
Bona tarda.
És una llei molt esperada. La va començar el govern del president Pere Aragonès l'any 2023, però fins avui, el 2026, no s'ha pogut aprovar perquè hi va haver unes eleccions, etc. Era una llei molt necessària, no?
Sí, és una llei molt necessària perquè permet tenir un marc jurídic, lluitar contra els efectes nocius del material i tenir un pla nacional de gestió i retirada de l'amiant. Mm-hmm. Una gestió de pressupostos i, per tant, que l'administració posi més recursos i que tots posem més atenció. Podem dir que Catalunya és la seu oficial del ferrociment a Espanya i, en concret, el Vallès, que és d'on jo soc, bueno, d'on visc, i és on hi ha més concentració. No només perquè Cerdanyola tinguéssim l'empresa d'Uralita, sinó perquè és un material, com ja has dit, que era un material molt econòmic i va ser àmpliament usat en una, sobretot en zones industrials, fins a finals des de mitjans del segle XX fins a les seves acaballes. Mm. Pues com, és un material que té unes propietats excepcionals. És una propietat ignífuga, és un bon aïllant, és resistent als àcids, als bacteris, té propietats mecàniques, i si no és prou, és un material, un mineral molt abundant, per tant, econòmic. Ah. I tant és així que s'ha fet, s'ha utilitzat en frens de trens, amb aïllaments a calderes, per construir teulades, per dipòsits d'aigua. Tanmateix, aquestes propietats són tan bones que l'indústria, bueno, l'ha fet servir molt i contraposen, pues, com tots sabem, a la seva toxicitat. Uh-huh. Tots aquests materials, bueno, tenen una determinada i les malalties associades a l'exposició són el càncer pulmonar, la mesalonímia i l'asbestosi. I el risc de desenvolupar-lo depèn de diversos factors, del tipus d'amiant, la concentració en fibres a l'aire, la intensitat, la durada i la freqüència, la conformitat amb tabacs o altres agents químics i les característiques de cada persona. Per tant, és multifactorialitat és una condició pel desenvolupament de les malalties. Mm. Bueno, com ja has dit, l'amiant va ser autoritzat a la indústria, però també la construcció d'edificis. I no va ser prohibida fins al 2002.
Com que és un material tan utilitzat, molta gent pot tenir amiant a casa seva. Hi ha gent que té un petit cobert, una terrassa, que la teulada, per entendre'ns, és Uralita, com hem explicat tota la vida. Ara, aquesta llei, hi ha ajudes perquè la gent pugui retirar aquest amiant que estem obligats a retirar abans de l'any 2032, on les ajudes no es contemplen?
Sí, hi ha ajudes i les valoro molt positivament perquè la sol·licitud és senzilla, els formularis són clars i entenedors i la resposta de l'administració és ràpida, però penseu que les ajudes del 2025 es van esgotar molt ràpidament. Van sortir el novembre i a l'abril s'havien exhaurit. Eren de 8 milions d'euros i aquest cop, el 2026, torna a sortir el 18 de juny, de fet, la convocatòria, i torna a ser el mateix import per particulars i dos per ens locals. Mm. Les ajudes són insuficients. Penseu que bueno, el cens actual considera que hi ha 4 tones d'aquest material, però jo crec que n'hi ha moltes més, perquè no només hi ha en cobertes, sinó que està en moltes altres zones. En resum, les subvencions funcionen, però sí, són insuficients.
Si tenim una teulada d'Uralita a casa, al jardí, en una granja, estem en perill? Què hem de fer amb aquesta teulada?
Primer de tot, no entrar en pànic o en paranoia. Analitzar si hi ha un trencament de la placa o de canonades, perquè aleshores sí que pot haver aquest esparciment de fibres d'amiant, però penseu que la relació de contingut d'amiant en plaques o tubs és un 10%, així que tampoc és una gran dispersió. Altra cosa és si ens trobem un material friable, és a dir, aquells que són molt més perillosos per la salut. Són aquells que es desfan sense necessitat de trencament, com un aïllament, saps aquestes mantes grogues que trobem a casa?
Sí.
Bueno, això, però bueno, no tots els aïllaments són amiant. Hem de ser cautelosos i demanar un tècnic que ens assessori una mica.
Els residus, òbviament, són perillosos, per tant, no els hem de retirar nosaltres, perquè si els retirem, on els hem de portar?
Els residus tenen un reglament específic. No només les poden gestionar empreses especialitzades, espècies inscrites i homologades, empreses darrere, però, a més, tenim un problema bastant important aquí, perquè tenim un sol dipòsit a Catalunya, que és Castellolí. Tendim a pensar que els residus desapareixen, però hem de pensar una mica què fem amb ells, i sobretot aquest, en què les fibres no són pas biodegradables. Portem 20 anys en disposició d'aquests residus a Castellolí. Bueno.
És realista l'any 2032 per retirar 4 milions de tones d'amiant que hi pot haver a Catalunya?
Evidentment, no. Els terminis són molt ajustats. Sabem que hi ha un pla nacional per a la dedicació de l'amiant, dona un termini de 2023 a 2032. A 2028 haurien de ser tots els aliments a edificis públics retirats i en el conjunt del territori el 2032. Ara que tenim les dades, bastantes dades del cens d'amiant, ja et puc assegurar que anem tard.
I, a més, ja explicaves que les ajudes són insuficients, no? Que caldrien més ajudes, no?
Sí. Caldrien més ajudes a tots els nivells, sí. Mm.
Doncs és la Clàudia Artal, és arquitecta i representant del Col·legi d'Arquitectes a la taula de la retirada de l'amiant a Terrassa. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs queda clar, estem davant d'una llei que és necessària, unes accions com és retirar l'amiant que és necessari, però tornem a estar amb que anem tard, i de l'altra que no hi ha prou ajudes, perquè, clar, la gent que tingui això, un tancat o una teulada que és d'Uralita, doncs li costarà molts diners. Demanarà les ajudes, igual les cobra d'aquí a 2 anys, no tot el que li haurà costat, sinó una part, i per tant haurà de fer un avançament econòmic.
Sí, si és un problema de salut pública, és evident que l'administració pública hauria de tenir una participació més gran, fins i tot de manera directa, o que ho impulsés ella mateixa, perquè el cobrament de les ajudes, com passa amb altres històries, acostuma a anar tard. Qualsevol persona que hagi cobrat alguna història de em vull comprar un cotxe elèctric i he de justificar l'ajuda amb algun fons d'aquest tipus, sap què passa. En aquest cas és una cosa molt més urgent perquè atempta contra la salut de les persones.
Sí. Jo vull recordar que lo de les ajudes ens passa perquè volem, perquè, per exemple, van sortir l'altre dia les dades de l'ICF d'enguany amb uns beneficis bastant importants, amb un creixement de una de les línies de negoci que ells han posat en marxa, que és l'ajuda individualitzada, ja no empreses, i per tant la Generalitat té eines perquè aquesta llei, aquesta substitució es pogués fer, i es pogués fer sense que la gent tingui que fer un desembutxacament i que passi, o que ja hem vist diversos casos de gent que diu, escolti, jo tinc el problema, però renunciem, sobretot a polígons, ho hem vist col·lectivament, a fer la substitució perquè no podem sufragar-ho.
Però jo crec que amb l'amiant hi ha una cosa com més enllà d'això, que és que amb aquesta llei tampoc no hi ha una obligació directa de que si tu tens amiant l'has de retirar, saps? Llavors és com que tens incentius per fer-ho, però no és obligatori, a no ser que estigui partit, com ha explicat la Clàudia, de que llavors sí que deixi anar com parts tòxiques, saps? Llavors jo crec que també hi ha aquest tema de que ara mateix, si, com no és tantíssim perillós si no es toca i no treu propietats tòxiques, tampoc és 100% obligatori. Llavors, bueno, doncs és un procés més lent.
Bé, doncs, en tot cas, queda constància de tot plegat i per com evoluciona tot plegat. Per cert, tenim més dades. Un incendi obliga a evacuar, el que us dèiem a l'Autònoma, és el centre de recerca del IRTA. Per tant, és l'IRTA el que es veu afectat per aquest incendi. Insisteixo que sembla que hauria començat a l'exterior de l'edifici i ara afecta l'edifici. Encara no sabem si de manera molt extensa o poc extensa els bombers van cap allà i estan treballant amb algunes dotacions que estan començant a arribar a aquest incendi, que, insisteixo, ha començat a l'exterior de l'edifici i que ara afectaria alguna part de l'IRTA. En els pròxims minuts segurament sabrem si afecta més o menys. N'estarem pendents d'aquesta i d'altres notícies. Mentrestant, abans d'anar cap a la tarda de Catalunya Ràdio i també als blocs informatius del 3CAT Info, Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Molt bona tarda.
Queda un minut per arribar a les 4. Com dèiem, queda un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i també, si no, a escoltar els blocs informatius al 3CAT Info durant tota la tarda. Nosaltres tornarem demà, a partir de les 2, en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.